Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit. Bona nit, benvolguts oients de Vallromanes, de Montornès, de Lleida, de Vilanova, Granollers... Vaja, de mitja comarca. Benvinguts un altre cop al taller d'economia d'aquí de la ràdio 94.4 de la FM. De què parlem avui? Doncs bueno, tenim una situació una mica convulsa, una mica estranya, amb diferents posicions dins de, per una banda dels governs autonòmics i per una altra banda del govern central, amb diferents diguem tendències. A més, hi ha una situació que no està ben definida, que és qui juga a l'1x2, a guanyar, a empatar o a perdre, si o no es demana el rescat de l'economia espanyola. En principi ja se sap que les entitats financeres han sortit 4 o 5 molt ben ubicades, molt ben gestionades, amb situacions, diguem, de rentabilitat i de solidesa i de seguretat com a tals, i després tot un altre grup que necessiten diners. I quan dic necessiten diners, són a vegades quantitats importants, com la que pot rebre Bankia, per dir alguna forma, o la que pot rebre Catalunya Caixa. Què vol dir això? Bueno, per una banda s'està creant un banc dolent per part de l'administració central amb la finalitat de treure aquests productes, podríem dir, contaminats de financers immobiliaris i passar-ho a una entitat que el que té que fer és rentabilitzar això amb el temps. No farà d'avui per demà, perquè òbviament el mercat immobiliari, perquè la majoria de crèdits contaminats són de l'immobiliari, no canviarà de la nit al matí. O sigui, això farà un canvi gradual, lent, i possiblement, en veure els preus que teníem fa 4 o 5 anys, al voltant doncs, del 2007-2008, doncs òbviament trigarem 4 o 5 anys i arribarem a preus similars, no iguals, similars o més baixos, però similars, amb pujades al 2016-2017. Ja vol dir que aquesta entitat financera, el famós Banco Malo que li diuen, que tindrà tots aquests actius, anirà venent a mida que el mercat vagi pujant de preu i a mida que es puguin anar col·locant aquests immobles i aquestes inversions amb el mercat. Per una banda tenim aquesta, i això sí que necessitarà òbviament la financiació, que és per lo que venen aquests recursos per part doncs, de la Unió Europea, per ajudar per una banda a les entitats financeres i per una altra doncs, per donar solidesa al mercat i per veure si així es aconsegueix que que la banca torni a obrir l'aixeta de la finançació, l'aixeta del crèdit, que és el que en definitiva necessitem les petites i mitjanes empreses. Donant la volta per al territori, no únicament Catalunya, sinó Catalunya i la resta d'Espanya, bueno, si no saps com està la situació econòmica, doncs creus que està passant doncs, algun conflicte important, bèl·lic o així, perquè veus que moltes botigues, moltes pisos, molts despatxos estan tancats. No cal que anem molt lluny, aquí mateix tenim l'experiència, anem a les 2 o 3 places que tenim a Vallromanes i veureu com estan els locals ocupats, i això ja et dona una idea, una aproximació d'allò que està passant, perquè nosaltres no som un clúster, no som una localitat, que som aliens a tot el que passa al nostre entorn. Nosaltres, a veure, com tot el territori, com tot Catalunya, com tot Espanya, com tota Europa, amb més o menys grau, doncs estem patint les circumstàncies. Què vol dir això? que, bueno, que hem de ser conscients de la situació, que hem de ser més productius, i ser més productius no vol dir treballar més, sinó treballar millor per aconseguir, doncs, arribar als estàndards d'aconseguir aixecar l'economia nostra. I aquí sí que no podem anar, diguem, per diferents vies, hem d'anar totes a una, com es diu, totes a una, totes a una. Si la idea era, ara, com deia el president Pujol, quan li demanaven qualsevol cosa, ell deia, mireu, és que això ara això no toca. Doncs, bueno, ara el que toca és arrencar l'economia. I arrencar l'economia vol dir ser més productius, ser més eficients per aconseguir treballar les mateixes hores que treballen a Alemanya. I ja sabeu que jo tinc una forta connexió idiomàtica i a més amb alemany, i per això poso tot sovint molts exemples d'Alemanya. Va sortir publicat a la premsa, si no me'n recordo, al cap de setmana, que aquí a Espanya, malgrat que la gent diu que es treballa poc, treballem 277 hores més a l'any del que es treballa a Alemanya. Per això dic jo que no es tracta de treballar més hores, es tracta de ser més productiu amb el treball que estem fent i estar més ficats i buscar eines. Això vol dir que podem trobar-nos amb la necessitat d'innovar, d'actualitzar els processos productius, actualitzar la maquinària que tenen les empreses, però per això necessitem, i torno al principi, doncs la financiació de la banca. Perquè si una empresa, amb la situació actual, ha de fer un canvi de tecnologia, un canvi de maquinària, o té financiació, doncs que no ho pot fer. I si no ho pot fer, resulta que apaga i vámonos. Com veiem, anant per Granollers, anant per Mataró, anant per Barcelona, veiem la quantitat de botigues, de locals. Sembla que jo vaig amb un programa de ràdio, van comentar des de l'Ajuntament de Barcelona que el 45% dels locals de l'Eixample, no de l'Eixample dret o de l'Eixample esquerra, de tota l'Eixample, el 45% dels locals estaven tancats. La cinema al voltant de la Sagrada Família està tot obert, perquè n'hi ha un reclam important que la Sagrada Família per atreure visitants, amb la qual cosa allà es treballa. Però és que l'Eixample esquerre i l'Eixample dret és molt més de la Sagrada Família, és molt més del Passeig de Gràcia, és molt més del Passeig de Sant Joan. Amb la qual cosa, n'hi ha molts locals, el 45% segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, que estan tancats sense activitat. Pensem que un local d'aquests, cada local pot ser, per dir-ho d'una forma, una família. O sigui que el 45% dels empresaris, de les famílies que vivien de la botiga de l'Eixample, s'han quedat sense feina. Tot això hem d'aconseguir que arrenqui. Tot hem de posar-se una mica, doncs, en la situació de tirar el país cap endavant. I tot això passa per, òbviament, el fet de ser més eficients. I després, com vaig sentir en una d'aquestes famoses tertúlies que fan un dia a la, sembla que era la televisió, que una persona que assistia a la tertúlia i que, a més, no tenia una formació específica ni en economia, ni en banca, ni en dret, ni, sinó que era més bé una persona com podem ser qualsevol de nosaltres del carrer, que va fer una pregunta amb un dels que estaven allà sentats, i va ser la següent: per què s'han donat o es donen tants milions d'euros a les entitats financeres, si potser el que s'hagués tingut que fer és donar els mateixos milions d'euros als consumidors perquè consumeixin, perquè comprin, perquè aquests diners haguessin anat a les empreses haguessin creat llocs de feina i en lloc de finançar a la banca i salvar aquest sector, el sector financer, doncs anar cap al sector del consum per rellançar l'economia a través del consum. Cosa que a mi em va fer pensar, doncs té lògica aquesta pregunta que va fer aquesta senyora. Arrel d'això va coincidir que es va publicar l'altre dia amb un diari, Frankfurter Allgemeine, si no m'equivoco, era tota una informació de la corresponsal d'aquest diari a Madrid, que és una noia que és economista i que és periodista tradicional. Jo vaig llegir aquesta notícia i molt breument, si algú està interessat, m'ho diu, jo li puc enviar la notícia traduïda al castellà. Va venir a dir que el problema de l'economia espanyola no era l'economia, que el problema de l'economia espanyola eren els polítics, perquè tenien polítics que no estaven preparats i que, a més de no estar preparats, havia tot un nepotisme dins dels polítics, que es preocupaven més d'ajudar el partit que els havia posat a la butaca, per dir-ho d'alguna forma, que en posar en marxa, i que el que requeria Espanya era un canvi de mentalitat política, que els votants teníem que actuar en consonància a Espanya i possiblement deixar unes eleccions sense anar a votar, perquè es donessin compte que ja ningú entén el perquè d'aquest nepotisme de caràcter polític i nepotisme de caràcter familiar que posen els cosins, els cunyats, els parents, els coneguts als llocs, encara que no tingui la formació ni el coneixement suficient per fer-ho. I això passa tant a Madrid com al País Basc, com a Andalusia, com a Galícia, com a Catalunya. A les Illes també, òbviament, o sigui, passa a tot el territori nostre d'Espanya. Amb la qual cosa, això potser aquesta noia té també raó, que és qüestió de modificar les estructures i no cal tocar l'estructura econòmica. Ja hem vist el que ha passat últimament amb els Estats Units, amb el JP Morgan, que el que ha fet el que podríem dir aquí, similar al nostre, el Tribunal Suprem, la judicatura, ha posat una querella contra el JP Morgan, un dels principals bancs americans, per donar informació errònia a aquells que demanaven hipoteques. I ara estan en un pleit i veurem com acaba tot el tema. O sigui, això, en principi, aquí a Espanya, la oligarquia política i la oligarquia financera estan anant pel mateix camí. Uns s'apoyen amb els altres s'apoyen amb uns, i que aquí després passa el que passa. Ahir em va sobtar, però no sé si era ahir o avui ja, perquè les notícies venen tan ràpides que al final no donen temps d'ubicar-se amb el temps, que portaven el famós tren tramvia del Vallès, que portava 4 anys parats per manca de finançació i que avui s'ha arribat amb el Banc de Desenvolupament Europeu, si no m'equivoco, a finançar els 616 milions d'euros que faltaven per acabar. Ja ha sortit el conseller, el senyor Recoder, dient que faltaven aquest i que ja s'havia aconseguit la finançació i que el tren aquest del Vallès doncs arribaria a Terrassa en 14 mesos, més o menys, i a Sabadell ja estaria en funcionament dintre 16 o 18 mesos. Però ha donat una dada que a mi m'ha deixat realment força alarmat. I és que ha parlat que la inversió total d'aquesta via de comunicació, que no dic si és necessària o no, jo crec que és necessària, tenia un cost total de 850 milions. Es havia parat feia 2 anys perquè no es podia pagar i que ara havia aconseguit la finançació de 616. O sigui, es va posar en marxa una infraestructura només disposant del 25% dels recursos per fer front amb aquesta infraestructura. Ja? Així no pot funcionar l'administració pública. L'administració pública el primer que ha de fer és donar imatge, donar exemple. I quan comença amb una infraestructura, quan comença a posar en marxa una inversió, ha de saber amb els recursos que compta i ha de tenir ja tancada la sortida. Què passa si qualsevol dels ciutadans d'aquest país diuen, mira, jo ara el que vaig a fer, vaig a muntar una empresa, contractaré tanta gent, tinc el 25% de la inversió, l'altre ja vindrà. I si no, paro, deixo 2 anys, 3 anys, l'empresa tancada, els treballadors ja s'espavilaran i quan una altra entitat financera o un altre ent em doni la financiació, tirarem cap endavant i tornarem a continuar fent coses. O sigui, l'empresa, quan fa unes previsions d'una determinada obra, el que fa és tenir la sortida controlada i el que fa és tenir previst la finançació. Si després, per H o per B, per H o per B alta, el que fa és canviar la situació de la inversió perquè els disparen els preus i de més, però el preu de la construcció, el preu de l'obra pública, en els últims 3 anys ha caigut un 30%. I us ho puc dir per coneixement que tinc de la situació. Amb la qual cosa, si falten amb el metro aquest del Vallès 616 milions d'un total de 850 previstos, vol dir que van arrencar amb un 25% escaig de diners per tenir una obra cap endavant. Quina imatge donem a la resta dels països europeus? Clar, es pensen que estem de festa tot el dia en aquest país. Per això hem de canviar, s'ha de canviar tota la mentalitat, tant des del punt de vista de la gent que ens està, els polítics que estan portant al país, com de l'espanyolito, del català, de peu, que també té que saber calcular les seves necessitats, òbviament.
Molt bona nit, Josep Maria. Gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres i que vagi bé fins la setmana que ve.